continuem parlant de l'estiu perquè arriba l'època de vacances i això vol dir problemes per molts animals de companyia, sobretot perquè els canvis de rutines o els viatges poden suposar problemes per gats i gossos. Per tant, obrim ara un consultori amb els animals com a protagonistes. Ja estem rebent correus al mon@racu.net i també trucades al 902-477-100. I qui contestarà aquests dubtes és la Paula Calvo. Paula, bon dia.
Hola, bon dia.
La Paula és etòloga, biòloga i investigadora de la càtedra Fundació Affinity Animals i Salut de la Universitat Autònoma de Barcelona. Tot ho fem també, explicar això, també perquè un dels clàssics de l'estiu és, malauradament, Paula, l'abandonament de gossos. Segons un estudi recent, cada estiu s'abandonen uns 120.000 gossos a l'estat. De fet, l'estat espanyol és el país europeu on més mascotes s'abandonen.
Bé,
una xacra, eh?
La xacra de l'abandonament ens persegueix en el nostre país, però també a molts d'altres, i sobretot el que és la franja sud d'Europa, com passa amb altres coses. I bé, sí que passa a l'estiu, però passa durant tot l'any. Tenim abandonament tant de gossos com de gats, i és algo que hi hem de lluitar durant tot l'any i pensar-hi.
Doncs comencem per aquí, si et sembla. Comencem a la inversa de com teníem enfocat aquest consultori. Què fem si trobem un gos abandonat?
Bé, si trobem un gos abandonat, el primer que hem de fer és trucar a l'Ajuntament o a la policia local, perquè és una funció de la que s'ha de tractar l'Ajuntament de cada lloc. Normalment, la policia local ja sap com identificar. Molts d'ells tenen aquest lector de xips, sabeu, aquest aparellet que els veterinaris... Perquè molta gent diu, va, el porto al veterinari. Però llavors haurem de tornar a fer aquesta passa de contactar amb l'organisme local. Doncs directament acudim a la policia local, podem fins i tot trucar, i en principi ells tenen el seu servei de recollida d'animals abandonats.
En termes generals, per un animal estàndard com un gat o un gos... Què és millor? Ara em diràs, això cas a cas, però vaja, en termes generals, què és millor? Que ens acompanyi nosaltres, perquè som els seus propietaris i estarà en companyia coneguda, però en un lloc desconegut, o bé, que es quedin en l'àmbit més conegut possible, que pot ser el del seu poble, ciutat, barri, el que sigui, però amb persones que no el cuiden habitualment?
Aviam, hi ha dues maneres d'enfocar-ho, sobretot segons l'espècie de la que parlem. El gat és eminentment territorial, és a dir, se sent molt millor allà on viu habitualment. Ell necessita el seu territori, les seves coses, no canviar d'entorn. I per un gat és molt més fàcil, i sobretot pensant en el seu benestar i que no s'estressi i que no ho passi malament, que per 15 dies o un mes es quedi a casa. Llavors hi ha moltíssimes persones que avui en dia hi ha aquest tipus de servei, que van a casa, que s'ocupen de netejar la safata del gat, de donar-li aliment, de jugar una mica amb ell, i fins i tot igual algun veí, algun amic. Hi ha molta gent que avui en dia es coordina. Hi ha xarxes socials d'aquest tema, encarades a, va, jo et cuido el teu quan tu marxis de vacances i tu el meu. En el cas dels gossos, en aquest cas sí que el gos està, diguem, molt vinculat als propietaris, i és igual el lloc on vagi si va amb els seus propietaris, sempre i quan sigui fàcil portar-lo, perquè si hem de tenir molts problemes a l'hora de viatjar, a l'hora de travessar fronteres i demés, més val deixar-lo a casa, però intentar que sigui amb algú conegut o en un entorn que ja coneix prèviament. No passa res de portar-lo a una residència canina o a casa d'algú que se'n cuidarà, però hem d'haver fet una adaptació prèvia, és el millor, de dir, va, ara el deixo una nit, ara el deixo un cap de setmana. Anar-ho preparant perquè de sobte el gos no es trobi 15 dies sense la família.
L'estiu és una bona excusa per identificar els animals amb un xip, amb el xip?
Bé, el moment d'adquirir un animal és l'excusa, que no és excusa, que és obligatori.
És obligatori, perquè, si no ho fem...
És obligatori a tota Catalunya identificar els nostres animals amb microxip. Una altra cosa és que no ho fem. I sobretot el que ens trobem és que, tot i que el rati de gossos que estan identificats cada vegada puja més, i de fet aquest any el que hem pogut comprovar amb els estudis d'abandonament és que es recuperen més d'un 40% de gossos que s'han perdut, justament perquè estan més identificats, amb els gats no passa. Perquè la gent pensa, bé, està dins de casa, no passa res, no s'escapa, i el dia que s'escapa no està identificat i no el podem recuperar.
Anem a casos pràctics. Ens escriu la Marta, diu, vivim en una masia amb espai i terreny, tenim un gos de 6 anys, una gossa de 3 anys, els dos grans, pesen entre 45 i 50 quilos, una gata de 2 anys, entre ells cap problema, conviuen bé. Ara hem adoptat una gateta i un gatet. En principi, la introducció amb els gossos, cap problema. El problema és la gata. quasi sempre. No entra a casa, ens bufa a nosaltres també, ja hi ha hagut contacte visual, però només fa que bufar-nos. No sabem com hem de fer perquè els accepti.
Bé, la introducció de nous gats a un territori d'un gat anterior és molt complicada i normalment el que has de fer és crear territoris separats i a poc que es vagin acostumant. Bé, els dos gatets, com que són petits, ells ho tenen més fàcil, però la gata era a casa seva i de sobte li han posat dos intrusos i de vegades pensem, no, va, vinga, li posarem uns amiguets, uns germanets, uns altres gats. I no, justament un gat que està acostumat a viure sol com a gat ho passa molt malament quan l'incorporen un altre gat. Si veuen que fent aquesta separació de territoris, que fent aquesta aproximació progressiva, posant primer una reixeta, que s'ensumin i tot plegat, no avancen, hauran d'acudir a un etòleg perquè els ajudem al seu cas en concret.
Almon@racu.net. Avui parlem de mascotes, d'animals de companyia. També estem rebent trucades al 902-4770. És el cas de l'Eulàlia. Eulàlia, bon dia.
Hola, bon dia.
Quin és el teu cas?
El meu cas és que jo vaig trobar una casa ara fa 3 anys. L'amo de la casa em va dir que ell no se'n feia cara del gat, que el gat el deixava allà, que algú li havia menjat, els veïns, que, bueno, que ja aconseguia la vida. I llavors, clar, jo tinc altres gats, els altres gats estan tancats, no surten, a més no tinc cap problema, però amb aquest, clar, vaig alimentar, he donat tot el que podia ser possible, fins i tot s'ha acostumat a estar amb la meva gossa, i ara hem canviat de casa. I el problema és que ara, com hem canviat de casa, el gat té molta por. Té molta por, està, tot el dia està dintre de casa, em posa tots els llençols de la nostra habitació, no sé, tenim por que surti, que al moment que obri la porta, ara no, perquè estem treballant tot el dia i es queda dintre de casa. Però en el moment que nosaltres estiguem a fora al pas i obrim la porta, tenim por que surti disparat i que es perdi, que no trobi la manera de tornar, o és que no sé què tinc de fer, no.
Bé, el primer de tot és que estigui identificat, perquè justament si es perd, que el pugueu recuperar.
Perfecte.
També posar-li una xapeta, perquè és més fàcil que si algú el troba, vegi un collar, una xapa, digui, aquest gat té propietari, perquè si no moltes vegades pensem, és un gat de carrer, no té propietari, no cal que m'hi trenqui el cap a trobar-li, doncs llavors, sobretot que quedi clar que té propietari, perquè és possible que s'escapi. El gran problema que tenim és que estàs parlant d'un gat que vau assumir, per dir-ho així, que no era el vostre gat i que ara ja sí ho és i és part de la vostra família, però aquest gat estava molt arrelat a un territori i el canvi de territori l'està afectant molt. Hauríeu de posar a l'entorn on està algun element que li fos familiar, no sé si porteu alguna caseta, algun llitet, algun element que amb ell li fos familiar, posar potser feromones, no sé si heu sentit a parlar d'aquestes feromones tranquil·litzadores pels gats, que és una mena de difusor que poses en un endoll i en allà va deixant anar les feromones i també els tranquil·litza, i sobretot intentar que no s'escapi de moment fins que el veieu més tranquil.
Ell no fa per sortir, o sigui, no ens demana per sortir, que quan estàvem a l'altra casa i els deixàvem tancat perquè era de dormir i és a dintre de casa, el menjar estava dintre de casa i el pipí i tot això també estava dintre de casa, llavors sí que demanava sortir perquè ell ja estava al seu àmbit. A la nit, a les 4 de la matinada, el Daniel deia, tu, vull sortir. Deia, és un nano de la Xina, aquí no se surt. I cap problema, però ara no ens demana sortir. Ara està dintre i, clar, quan jo arribo de treballar, o la meva parella arriba de treballar, doncs res, és festa, estan nosaltres, com si no passés res. El que passa és que quan marxem o quan arribem, està com acollonit.
Sí,
no sé,
però una altra pregunta, menja?
Sí.
De moment menja i tot bé. Doncs llavors, de moment, no us preocupeu, necessita el seu període d'adaptació. Mm-hmm. Està tenint un canvi crític a la seva vida i necessita el període d'adaptació. Si veieu que s'allargués 2 mesos més, per exemple, llavors jo sí que ja acudiria a un professional, però penseu en això de les feromones perquè us poden ajudar molt.
Gràcies, Eulàlia.
Moltes gràcies.
A l'Eulàlia ha trucat al 902-4770, 902-4770, per consultar-li a la Paula Calvó el dubte que tingui sobre el seu animal. A través del correu, el David ens escriu: aquest estiu marxo 2 setmanes a fora i no tinc a qui deixar el meu hàmster. 2 setmanes. Si li deixo força menjar i suficient aigua, hi haurà algun problema?
Sí, jo no me'n refiaria que el hàmster sobrevisqués. Primer, perquè, evidentment, en 2 setmanes l'animaló li pot passar de tot, pot haver-hi un canvi de temperatura a l'entorn i en això som molt delicats. A més es pot estressar justament per estar tan sol si està acostumat a tenir companyia. La gàbia quedarà bruta, antigènica... No, per cal buscar-li cangur.
Categòricament, David, no el deixis sol. Deies que el hàmster nota molt els canvis de calor. Quins són els animals que porten pitjor i millor aquests canvis de temperatura?
De fet, gairebé tots ho porten molt malament. Nosaltres tampoc ho portem gaire bé i el que fem és tirar dels aires condicionats. Però realment el que hem de pensar és que un gos o un gat no regulen com nosaltres regulem. Ells no suen. Sobretot el gos hem de pensar que si el tanques en un espai on ell no té possibilitat de corrent d'aire, realment pot agafar un cop de calor molt fàcil. O si el fem córrer massa...
Com es poden detectar aquests cops de calor? Per exemple, en gossos.
És que la que veus que el gos està tota l'estona esbufegant, para el que estiguis fent, canvia d'entorn, posa-li igual, passa-li algun glaçonet pel coll, per la panxa, sense passar-nos en el sentit que tampoc els hi fem mal, però perquè pot arribar a cremar...
Si tenim jardí o terrassa, una bona ruixada
amb mànega. Una bona ruixada amb aigua, sí. Refrescar-los al màxim, perquè ells no poden transpirar a través de tot el seu pèl, de la seva pell, no ho poden fer com ho fem nosaltres.
El Josep Maria ens ha trucat, vegem quin és el seu dubte. Josep Maria, bon dia.
Hola, bon dia, bona hora.
Tu diràs.
Mira, doncs jo fa més o menys 5 anys que tinc una gata. Sempre ha sigut bastant esquerpa i tal, perquè la vam adoptar d'una protectora que venia del carrer i, bueno, tenia els seus problemes, però a base de carinyos, diguéssim, es va socialitzar bastant, no? I bé, el problema és que farà molt poc, farà un parell de mesos, he adoptat un gatet que era acabat de néixer... I, tinc un problema...
La gata ho porta fatal, sí.
Però fatal. És que el bufa... Li té molt fàstic. El veu i li bufa...
Per ella... Has de pensar que per ella és un intrus al seu territori. Has de pensar que no és com un gos, que és un animal de grup sociable i de més. Els gats són animals que tendeixen a ser de vida individual, tot i que després els veiem viure en colònies, però en espais molt grans, quan el territori és tan reduït. I ha sigut el teu territori, per dir-ho així, en el cas de la gata, i de sobte li poses un intrus, per ella és terrible, ho passa fatal. I adaptar-se amb això és difícil, i per això tornem a la idea de que s'ha de fer progressivament. És a dir, has d'agafar i dividir la casa en dos territoris. Sé que és complicat, però...
No, ho tinc així. Tinc el gat que està... O sigui, a veure, ara ja perquè fa 3 mesos que el tindrem, i ara, quan estem junts, doncs, o sigui, quan la meva parella i jo estem a casa... doncs campen, però és que és impossible, perquè a més el petit vol jugar, encara no entén massa bé que l'altre no para de
bufar-li.
Bueno, ara ja ho comença a entendre, perquè clar, com que li ha fotut un parell de mastegots, doncs ja comença a entendre que
amb
ja
la
no
gran
vol,
no s'hi juga, sí.
Exacte.
Sí, el que passa que aquest gat també creixerà i després pot ser que s'hi torni, pot ser que hi hagi... Sí. Llavors pensa que hi ha adaptacions que triguen fins a un any. Per tant, 3 mesos és no res. Torna'ls a separar i poc a poc, molt poc a poc, fins i tot el que sempre diem és de posar una barrera que es veuen, s'ensumen, però no es toquen. Saps aquestes reixetes metàl·liques? Posar en alguna porta, algú així, que es puguin veure l'un a la banda de l'altra, donar-los menjar l'un a prop de l'altre amb aquesta reixeta de pel mig. Ha de ser una adaptació progressiva, perquè si no, això pot ser que millori per si mateix, com pot ser que vagi molt pitjor i al final un dels dos gats hagi de deixar la casa.
Gràcies, Josep Maria. Doncs ja ha penjat el Josep Maria.
Disculpa'm
si algun nom no el sé dir bé, però
no
ens escriu la Marta, diu que té un conill valier.
Vale.
I es mor de calor. Té 7 mesos. Pobre. Què pot fer?
Aviam, sobretot ha d'intentar que estigui en un lloc on no doni el sol, on passi aire, però que no li passi directament perquè també són molt delicats. No convé, que de vegades pensem, doncs rapem els animals. Un gat amb molt de pèl, el rapo. Un gos amb molt de pèl, el rapo. No. La capa de pèl els protegeix, crea una capa d'aire que el que està fent és protegir-los i fer que estiguin més frescos. Sobretot és intentar que estigui en un lloc el més fresc possible, és que no hi ha una altra opció. Intentar, sobretot, que li passi l'aire, corrent d'aire, però no directament amb ell, perquè també es podria emmalaltir així.
Mira, parlant de calor i d'animals, la meva gossa, una bèstia de 9 anys, últimament beu molta aigua i sempre fa un soroll amb la boca com quan tens la boca seca, com si la tingués molt eixuta. Estem al llit a la nit i la sento fer aquest gest amb la boca i li nota que li fa mala olor la boca. Si es pregunta si és un signe de malaltia.
Bé.
Diu que menja normal i fa caca i pipi normal.
Bé, el que hauria de fer, primer de tot, és anar al seu veterinari, que li fessin unes analítiques completes. Un gos de 9 anys ja és un gos geriàtric, encara que ens sembli difícil pensar-ho, és una iaia, aquesta gossa, i pot ser, perquè passa sovint, que tingui diabetis, i això és el que fa que tinguin aquesta necessitat de beure molta aigua. Com pot ser que no, però el millor és confirmar-ho amb una analítica.
Anar-ho a comprovar. Sí. Estic descobrint jo avui unes coses.
Sí.
Gos geriàtric, sí. Que hi ha gats en garantia.
Hi ha gats en garantia.
Ens escriu l'Albert,
sí,
diu, vam comprar...
Perquè encara estan considerats com un objecte, sí, sí.
Clar, diu, vam comprar una gata British i el veterinari li va detectar un soplo al cor, diu, suposo que deu ser un buf al cor.
Sí, un buf al cor.
I ens va dir que era de naixement. Amb els venedors vam signar un contracte que deia que tenim un any de garantia genètica i que ens substitueixen la gata, però nosaltres no volem un altre gat. Quins són els nostres drets?
Bé, això, jo el que els hi recomano és que vagin al Col·legi de Veterinaris de Barcelona i allà tenen una jurista que ajuda justament, assessora en aquests casos, dels passos a seguir. O també a l'Oficina de Protecció d'Animals de Barcelona i també t'ajuden en aquests casos. Realment és, diguem, queda lleig dir-ho, però és una mercaderia defectuosa que s'ha venut. Tenen drets, sí, queda molt lleig dir-ho i no m'agrada gens dir-ho,
sí,
però
no,
és com
no,
està.
La legislació
llei,
és com no? està.
Llavors,
com està.
Tens dret a que o et canviïn l'animal o et reemborsin els calés. I tu tens dret a reclamar que l'animal te'l vols quedar, perquè ja te l'estimes, ja forma part de la teva família. I sobretot, fins i tot, a denunciar aquest criador, perquè realment està criant animals amb problemes genètics de base. Cosa que no hauria de fer.
Són les 10:51 minuts. L'Àngel ens truca per explicar-nos o preguntar-nos què. Àngel, bon dia.
Bon dia. Mira, tinc dos gats i una gata, i bueno, és una bogeria el tema del pèl. El pèl està dintre de la nevera, llavors, què puc fer per el tema aquest?
Ai, aquesta és la gran pregunta. El dia que algú inventi alguna cosa per poder-nos desfer del pèl, el borrissol que va rondant per tota la casa, aquest algú es farà d'or. De fet, l'únic que podem fer és raspallar-los sovint, així, tot aquell pèl que s'obre i que els hi va caient de forma natural, nosaltres ja l'estem traient abans i, per tant, ja no te'l trobaràs per casa, això per una banda, i per altra banda sí que és veritat que hi ha una sèrie de productes també per passar el pèl del gat, que fa que hi hagi menys caiguda de pèl. Això sí que pots acudir al teu veterinari o a una perruqueria canina felina i et diran quin tipus de producte els hi pots posar perquè no perdin tant de pèl.
Gràcies, Àngel.
Perdona una cosa, sisplau, quant de temps dura la caiguda de cabell?
Bé, és que cada vegada que hi ha canvi de temps els poden començar a tenir pèrdua de cabell, de pèl, i de fet pot ser tot l'any, i més nosaltres que els tenim en entorns on a fora és hivern, a dins tenim calefacció, després posem aire condicionat, aquests canvis de temperatura fan també que caigui pèl. Vull dir que tot l'any, vaja.
Gràcies.
I unes èpoques pitjors com ara.
Gràcies, Àngel. El Jordi ens escriu... Mira, parla de canaris. Té una parella de canaris i la femella s'arrenca les plomes amb el bec. Els desparasito bastant sovint perquè no agafin polls ni paràsits. Què li pot estar passant? Què puc fer?
Això, habitualment... sovint és un problema de comportament. És un problema derivar a un etòleg especialista en exòtics, en algú que tracti només animals exòtics. Normalment es deriva d'estrès, de problemes d'estrès, de que ella en el seu entorn no està ben adaptada. I per això, igual que hi ha gent que es mossega les ungles, que s'estira dels cabells, que arriba a fer... Bueno, s'autolesiona, és el que està fent segurament aquesta canalla.
Els gats també poden fer, t'ho pregunto,
sí,
perquè l'Adriana ens diu, tinc dues gates, una de 13 anys i una altra de 6. La de 6 porta 10 dies arrencant cansa els pèls del llom. L'he portat al veterinari, li va posar una injecció per al·lèrgies i em va dir que si no se li passava era que estava amb psicosis.
Sí, que té problema de comportament, no, novament, que algun factor l'ha fet estressar i que realment necessitarà segurament medicació a nivell psicotròpic i de més, és a dir, l'ajuda d'un etòleg especialista en problemes de comportament. Els gats també entren
gats.
En psicosis.
Molt bé. Isabel, bon dia.
Hola, bon dia.
Quin és el teu dubte o suggeriment?
Mira, tinc un gos, una pita inú, i passa molta calor, val? No li agrada gaire l'aigua, llavors el que fem és intentar-li mullar-li les potes, però si el volem posar al riu o el volem posar a algun lloc, no hi ha manera de poder-ho fer.
Val. Mira, aviam, avui en dia el que sí que hi ha, i l'únic que tampoc he vist estudis al respecte, sí que és veritat que jo amb els meus propis gossos ho estic provant, i de moment va prou bé, és una mena d'estores de gel fred, que el que fan és que el poses damunt de la seva, del seu propi llit i l'ajuden a estar més fresquet. I també hi ha uns collars amb aquest mateix gel que ho pots posar a la nevera i va deixant anar la fresca a poc a poc. Proveu-ho, no és gaire car, es solen trobar a les botigues de venda de productes per animals i pot ser que amb ell, ja que l'aigua no li agrada, això sí li agradi un collar que li vagi deixant anar una mica de frescor o una estora on estirar-se i que estigui fresqueta.
Gràcies, Isabel.
Perdó, una pregunta. Vaig anar al veterinari i em van dir que la vacuna antirràbica no és obligatòria a Catalunya. Fora de Catalunya, sí?
Sí, a molts llocs fora de Catalunya, de fet, si ja travesses i te'n vas cap a l'Aragó, allà et cal posar-la. Llavors, davant del dubte i si has de viatjar amb ell, encara que sigui per Espanya, millor posar-la.
Val, moltíssimes gràcies.
Gràcies, Isabel. Mira, tenim una última consulta que ens lliga amb una cosa que et volíem preguntar. Mira, sí. El Jorge ens diu, fa poc m'he traslladat un sobreàtic i el meu gat, el Poirot, passa a la terrassa dels veïns. Com puc fer per evitar-ho?
Ai, bé, els gats són molt àgils i els encanta xafardejar i conèixer, ampliar el seu territori, el que dèiem, des del territori on jo visc, fins a on arribo i amplio la meva zona de confort i de seguretat. L'únic que es pot fer és convertir la terrassa en una gatera, enreixar-la tota, no tota, no cal el sostre, però sí hi ha sistemes que fan que aixequis la reixa i després a dalt i pots posar una mena de rodets que per molt que el gat intenti saltar, està rodant i no pot saltar més enllà.
Preguntava això de les terrasses i els canvis i tot això perquè ahir en aquesta mateixa cadira on estàs tu asseguda hi havia el Josep Maria Aguilar que va venir a assessorar-nos sobre els enfrontaments i conflictes entre veïns.
Sí. Que, no saps, que és una raó típica
de
conflicte veïnal. Sí,
clar,
sí.
Tu no saps la de gossos, gats i altres espècies que provoquen conflictes entre veïns.
Sí, perquè ens truquen per això. Ens truquen, escolta'm, tinc un problema i vull que ens ho arregleu perquè tinc els veïns al darrere. Sí, sí, sí. Sí.
Doncs va haver un moment que en Josep Maria Aguilar va treure un tema que va generar certa polèmica. Va ser durant aquest consultori en què els veïns exposaven els seus problemes i va haver-hi aquesta consulta.
Tenim uns veïns que deixen el gos sol durant moltes hores cada dia i no para de bordar i plorar fins que arriben, ens ho explica la Jordina. La policia local ens ha dit que si té aigua i menjar no hi poden fer res. Ens fa pena el gos, la veritat. També ens acaba molestant. Com es pot solucionar legalment?
Jo saps que ho vull solucionar. Hi ha uns collarets de gossos que quan borden els donen una espècie de, diguéssim, de corrent elèctric, no corrent que no, que el gos, vull dir, deixa de bordar. Aleshores, jo he tingut comunitats de propietaris que al final la comunitat ha regalat als propietaris aquesta correa.
Però no es pot imposar.
No, es pot imposar, però tampoc pots fer tu molestar-me a mi.
Aquests collars, aviam, existeixen, es venen, són legals?
Aviam, aquests collars existeixen. Per desgràcia, el que diríem els etòlegs. Aquests collars es venen fàcilment, online i a molts llocs. Però sí que és veritat que la nova ordenança de Barcelona el que diu és que els collars que infringeixen dolor o causen algun tipus de dany a l'animal estan prohibits. I dins d'això hem de pensar en els collars elèctrics. Està demostradíssim que aquest tipus de collars infringeixen danys tant físics, perquè directament fan descàrregues, tot i que molta gent el diu un collar d'impulsos, són descàrregues elèctriques, impulsos elèctrics, collar d'educació, bé, sí, a través del càstig. Si pensem en el sistema que utilitzàvem anteriorment amb els nens, per dir-ho així, a cops, doncs potser aquest és una de les maneres, però els efectes a nivell de sistema nerviós central, a nivell de músculs, per tant, a la llarga poden tenir lesions nervioses i musculars, i també a nivell de comportament, perquè si en aquell moment que el gos borda resulta que rep una descàrrega que ell no sap què passa, el que nota és un càstig que ve de no sap on i que no pot controlar, en aquell moment el gos, aquella angoixa que té, que per això està bordant, el que farà és derivar-la cap a una altra cosa, o destrossar coses de la casa, o el que dèiem, automutilar-se. Tenim molts gossos que els hi han posat això i que llavors el que acaben és fent-se mal a si mateixos, o fins i tot acaben desenvolupant comportaments agressius cap al seu entorn.
És a dir, des del punt de vista veterinari, absolutament desaconsellat.
I, de fet, hi ha països on ja estan prohibits. A Àustria, a Itàlia, a Suïssa, a la República Txeca, al Quebec, a Gales...
És a dir, aquests conflictes per gossos que borden i més a l'estiu
no
s'han de resoldre d'una altra manera.
No, s'han de resoldre primerament perquè tampoc és qüestió que estigui tantes hores sol,
clar.
Però després és, ja els etòlegs podem ajudar que això es resolgui.
Molt bé. Doncs, Paula, fet aquest aclariment, moltíssimes gràcies un cop més per haver-nos vingut a contestar els dubtes que tenien els nostres oients sobre els seus animals de companyia. Gràcies, fins la pròxima.
Fins la propera.
Són les 11 del matí, fem una pausa i tornem de seguida aquí al Món a RAC1.